Al Taquilla Inversa d'aquesta setmana ens visita Esther, la reina del pop valencià, amb el seu segon disc d'estudi Tot comença. Xerrarem una estona amb el clown Ale Risorio, un dels protagonistes del proper cabaret inclusiu que es farà a la Bòbila. I a Plot Twist, els companys de Serializados ens porten les estrenes de la petita pantalla pel mes de juny. Però abans de tot això, ens endinsarem en el disc debut de la banda Nun. Després de 4 anys de treballs intensos, acaben de publicar AUC.
Doncs és un plaer saludar dues de les integrants de Nun. Tenim a l'Eli, tenim a la Núria. Què tal, noies, com estem?
Molt bé, què tal?
Dues Hola. De les integrants, en total sou 5, no? Sí. El grup. Sí, sí, veniu, esteu repartits, no?, per diferents punts de la geografia catalana. No sé si heu coincidit tots, no sé si m'equivoco, el taller de músics, potser, us heu sí. trobat allà?
Sí, exactament. Vam estudiar allà.
Explica'm una miqueta, a veure, com comença, com es forma aquest grup.
Doncs vam començar, de fet, amb la Maria, jo i la Maria, i no ens coneixíem del taller, sinó que vam estar tocant a la Black Music Big Band a Girona, que és un projecte Big Band, com Big Band Escola, una mica. I ens vam conèixer allà, vam començar a tocar juntes, vam començar a compondre juntes, ens passàvem com idees de mira, he fet aquesta lletra, tal, amb aquesta melodia, i ella em passava doncs, a mi, pues, tinc aquesta harmonia, tal, no sé què, i vam començar com a posar en comú idees i va començar com a sortir els temes de Nun. I a partir d'aquí jo vaig començar a estudiar el taller de músics i vaig conèixer l'Eli i l'Alberto i en Pau i vaig pensar, ostres, anem a fer la banda completa per poder fer els temes i vaig pensar aquí millor que amb els meus amics, no?
Clar.
Llavors, doncs aquí vam començar, va ser quan es va crear la banda.
Que el 2022 us presenteu el Sona Nou, no?, que és un bon aparador per mostrar la vostra música. No sé com va anar aquesta experiència, si va ser una mica allò... primer directe, plegats, o com va ser això?
Clar, de fet feia molt poquet que estàvem tocant totes juntes, teníem molts pocs temes també composats com a banda, llavors vam anar allà amb els pocs temes que teníem en aquell moment, havent gravat un EP de 3 temes que no havia ni sortit.
Sí, de fet va ser el primer directe que vam fer.
Va ser el primer directe
que vam fer. Sí, va ser el primer cop que vam pujar a l'escenari. Jo no sóc capaç d'escoltar-me el vídeo encara, vull dir que... Però bé, va anar molt bé. Sí, va ser l'experiència.
Després comenceu a treballar en el disc debut, que és el disc doncs, que ens veniu a presentar avui, que és AUC. Però ha sigut un procés llarg, crec, no? Ha sigut un procés d'allò... Dos, tres anys, ben bé, ho ha estat?
Tres llargs, jo crec.
Com ha estat? És el procés allò foc lent, no?
Clar, també perquè va coincidir en que ens estàvem coneixent, estàvem començant a compondre i a tocar juntes, o sigui, no és que ja portéssim temps coneguent-nos, llavors de cop fem un disc, sinó que el procés va ser com a l'hora, no?
Sí, sí, sí.
Llavors ens vam prendre amb calma, també estàvem estudiant en aquell moment.
Jo crec que no hi havia l'objectiu de treure el disc, sinó fins al cap de 2 anys que vam dir, bueno, ara ja tenim uns quants temes, potser tenim el disc fet, però encara no ho sabíem, potser.
Sí, sí. Exacte.
I aquest disc, que l'heu tret aquest 2025, com dèiem, es diu AUC. Comencem pel títol, que segur que us ho pregunten, perquè quan ho busquem vol dir crit, allargassat, preferit, proferit amb força, amb la finalitat d'excitar o esporuguir els animals o les persones. A veure, com veu escollir aquest títol?
Ella ja em mira a mi pensant, no tinc ni idea, explico tu.
A veure.
Jo, a mi aquest títol em va ressonar molt amb el disc, perquè crec que totes les lletres i tots els temes són com una mica un crit d'ajuda o un crit de llibertat, en certa manera. I potser aquest esgarip tan animal, pues, jo crec que encaixa molt amb tot el concepte del disc. No sé si ja estàs d'acord.
Totalment, sí? Totalment.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona algun dels temes d'aquest disc. Ens quedem amb Mel i Molsa.
Una caixeta plena d'adjectius per recordar-te, una cançó del teu olor, i he escrit un llibre sobre com m'imagino el teu tacte. Sento el vellut dels teus petons, l'alè del teu ventre, la pluja i els trons dels teus llavis molsuts.
Va, a veure, Mel i Molsa és un d'aquests temes del disc AUC. A veure, diferenciem una miqueta música i lletra. Comencem per la música, a veure la vostra proposta a nivell de sonoritat. Ens trobem amb aquesta música pop, indie, amb tocs jazz, que suposo que ve una miqueta d'això, del que esteu estudiant. Com heu formulat tot això?
Justament venint cap aquí parlàvem de que ens passa molt sovint que ens costa molt definir bé el gènere, que és nun, perquè és molt gèneres alhora.
Sí, sí.
I perquè al final tampoc és pop com el que tenim entès habitualment, no? Llavors dèiem pop dance, dance de densitat.
Val. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí.
Ens sortia...
No de ballar, perquè ballar jo crec que és molt ballable.
Exacte. Però pop dance pot ajudar-nos a entendre, no?, que al final no és pop, vull dir, no sé, les harmonies estan pensades, no?, són una mica més complexes potser del que estaríem acostumades.
Sí. Mm-hmm.
A nivell d'arranjaments de banda també hi ha molta feina de trobar-nos i dir, vale, com fem cada cosa, com fem cada part.
Mm-hmm. Clar, però vosaltres de quins referents heu begut una miqueta, a veure?
Aquesta no ens l'hem preparada. jo crec que cadascú té una mica anat, el que ha anat escoltant durant al llarg de la seva vida, el que hem escoltat també en comú a les aules del taller de músics, i jo crec que hi ha com una barreja allà de diferents estils, diferents artistes.
Sí, sí que és veritat que un lloc, jo crec, en el que ens trobem totes és en la música cuidada. Mm-hmm. O sigui, el concepte d'encantar... O sigui, tothom ha escoltat gèneres diferents, però a tots ens encanta que la música que fem estigui ben treballada, que...
Sí. Molt detallista, crec que
molt
hi ha com petites cosetes que jo crec que li fan...
Sí.
Uh-huh. Sobre les lletres, la vostra música requereix, i és una escolta activa, requereix escolta activa també molt per entendre bé les lletres. Crec que te n'encarregues més tu, no, Núria, de tot el tema lletres. Explica'ns una miqueta a veure com ho treballes.
Doncs sonarà molt pedant, però és algo que crec que no sóc capaç de dir, vaig a fer una lletra, sinó que em ve alguna frase al cap i a partir d'allà tot flueix una mica. Sí que potser a vegades hi ha un moment de dir, vale, tinc una estrofa, però això no em serveix per fer un tema sencer, llavors m'hi haig de posar una mica més. Però normalment ve una mica d'una frase que la vaig desenvolupant i si tira cap un lloc guai i si tira per un altre, pues també.
També.
Llavors és una mica això. Mm-hmm.
Quins sentiments, quines emocions predominen en aquest disc?
Jo crec que són lletres molt, molt personals, que parlen molt de mi. Crec que em costa una mica parlar des del punt de vista del 4, perquè com que no visc aquestes emocions no sé com transmetre-ho. Llavors, crec que són lletres molt personals, pues, sí que es barregen potser els sentiments més negatius o coses més negatives dins el disc, com solitud, com un sentiment d'estar perduda, de la recerca aquesta d'un mateix. No ho sé, també potser fins i tot de desamor, però ja no només desamor com a relacional, sinó desamor amb el món. Amb...
Desencant, una miqueta,
sí,
no?
Sí, una mica com aquesta cosa. Jo crec que és més fàcil escriure de coses negatives que de coses positives, perquè el positiu acostuma a quedar tot molt...
Sí.
No sé com dir-ho, però... com molt happy tot, no? I qualsevol cosa és com, ai, sí, superbé. I en canvi, quan escrius de coses negatives, dius, oh, que profund. Llavors, és més fàcil, per mi, a mi em sembla més fàcil escriure coses negatives, però o pessimistes, com aquest uh-huh. sentit. Uh-huh. No ho sé.
Va, anem per un altre dels temes que trobem al disc, que és a les dones, i entre parèntesi, que plorem a les fosques, soles i en silenci.
Que fas més hores que un rellotge, que carregues a l'esquena totes les preocupacions, tu que sempre trobes un moment per fer-nos companyia, aquesta teva mania de rebre menys del que dons, tu que ho donaries tot sense esperar dues vegades, sense girar-te a mirar el que deixes a darrere teu. Dóna'ns la mà, totes plorem a les fosques, soles i en silenci.
Va, concretament, aquesta cançó, Núria, com sorgeix?
Doncs aquesta cançó va sortir en una tarda que estàvem amb la Mary, amb la Maria, escrivint, allò vam dir, va, anem a compondre. Al principi de tot, jo crec que va ser bastant al principi. I crec que ha sigut la cançó més fàcil d'escriure de tot el disc. O sigui, ens vam anar trobant una mica. Ella em va proposar una idea, que és el que sona al principi, i de la guitarra, i jo vaig dir, ostres, vale, tinc aquesta frase, vale. I a partir d'allà, crec que en un parell d'horetes, 3 hores, la cançó estava feta. Vull dir, va ser bastant tot rodat. Com que el missatge es va anar trobant durant la composició, però va ser bastant rodat.
És un himne, no? Una miqueta a la sororitat, una miqueta.
Sí, jo crec que sí. A mi almenys a mi em ressona molt aquesta cançó.
Total.
Escolteu, el disc que ens presenteu, l'heu tret sota el segell de les cases de la música, no? Si no m'equivoco. No sé si com a grup nou allò que comença us està costant o no, allò a moure-us en aquest món d'aquesta indústria.
Una mica. És a dir, sí, perquè al final el circuit és un circuit molt tancat, sovint en el circuit de la música més mainstream, podríem dir així, passa molt que quan fas música que requereix asseure't i escoltar-la, costa més,
sí.
No? Perquè estem acostumades a viure la música només des de l'alegria i des del
sí,
ballar-la.
Música, no,
música
fàcil.
Música fàcil,
sí.
O a vegades complexa, però que et suposi energia,
sí,
no? Allò,
sí, sí,
un concert
sí.
De funk hi aniràs, no?
També.
Però llavors això fa que costi una mica entrar en el circuit, llavors de cop de festes majors ja quedes una mica més a fora, sí. No? Però déu-n'hi-do el que està sortint.
Jo crec que sí, jo estic molt contenta amb el que...
Déu-n'hi-do.
Amb el que ha sortit per lo poc que hem buscat,
total,
crec.
Total.
Ens estan sortint coses molt, sí. Molt interessants.
Clar,
i molt xules.
El 2 de maig vau presentar el disc a l'Helio Gabal, no?
Sí,
si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
No sé com us esteu plantejant aquests directes, els directes que anireu fent.
Clar, el 2 de maig vam fer l'Helio Gabal i després vam tocar el Festival Floral de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. No? Com ens plantegem els directes?
Sí, què és el que hem d'esperar d'un directe vostre?
Jo crec que són molt fidels al disc. O sigui, crec que busquem la fidelitat al disc sense que deixi de ser la banda acústica que ens agrada, que no volem que perdi, que es perdi de dalt de l'escenari, de músics tocant els seus instruments. Llavors, jo crec que intentem ser molt fidels al disc i potser la part més produïda intentem arranjar-ho de manera que pugui també aparèixer a l'escenari sense haver de tirar pistes i coses d'aquestes. Alguna pista sí que hi ha, però...
Tot i així sí que hi ha algunes cançons que hem fet arranjaments diferents pel directe, no?
Sí,
perquè no fos exactament igual.
Total, sí.
Sí. Però jo sí que crec que el que percep la gent quan ve a escoltar el concert és com... Vale, vaig entrar en una història, no? De principi a final, vaig a connectar amb allò i a veure què m'estan explicant, no?
Sí. Sí, sí.
Genial. Com pinta l'estiu? Que teniu bolos així a la vista o què?
Sí, clar, tenim... El 28 de juny toquem a les Tres Xemeneies,
sí.
Al bar del festival... Com es diu?
Cinema La Fresca.
Cinema La Fresca.
Sí. El 29...
A la Fònica.
A la Fònica de Banyoles. I després a l'estiu, el juliol i agost, estem de vacances. I després al setembre... toquem a Girona el 20, 20 de setembre, en un festival.
Molt bé, molt bé, doncs, escolta, van sortint les cosetes, poc a poc. Noies, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, moltes gràcies.
Igualment.
Que vagi tot molt bé, molts èxits amb aquest projecte musical, amb Nun.
Moltes
gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les altres propostes musicals que tenim aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. When I was young, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground, won't you please?
Els Calzes són els protagonistes de l'exposició que l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona ha portat al Centre Cultural de Bòbila. Càlix, tradició i modernitat convida a reflexionar sobre aquests subjectes molt més enllà de la seva funció de contenidors, recuperant l'arrel llatina de la paraula. Els alumnes han explorat el que representen.
La idea era doncs, que els alumnes treballessin sobre la idea de la sacralitat, de la màgia, de tot el que pot suposar aquest càlix com a contenidor d'algú especial, quasi com un tresor i que pot formar part de rituals o del que vulguin, i el podien entendre de cadascú segons la seva mentalitat.
L'Alba, joiera de professió, ha redescobert les possibilitats infinites dels metalls i els esmalts, als quals ha impregnat una visió personal.
Volia explicar el fet de la vida i la mort, la llum, la foscor, el fet de que sempre es complementen. No sempre ens pot agradar, però sense la tristesa no hi ha alegria, sense el foscor no hi ha la llum, sense la mort no hi ha vida. Llavors volia explicar la foscor, la profunditat del mar, per exemple, és completament fosc, no hi entra llum, però en canvi té la seva bellesa, té la seva llum, la seva joia.
L'exposició forma part de les activitats pels 250 anys de l'Escola de la Llotja.
L'Hospitalet va viure el passat cap de setmana una nova edició de Tallers Oberts i van participar 8 espais del districte cultural que van poder mostrar com les tècniques tradicionals conviuen amb la innovació.
Primers visitants a la People Serigrafia és l'espai de l'artista Glendis López que va obrir les portes aquest cap de setmana als participants dels Tallers Oberts per explicar els secrets d'aquesta tècnica d'estampació. A una època en què mana el digital, la Glendis amb la serigrafia porta a la contrària les tendències i dissenya roba de manera manual i analògica.
Es un proceso artesanal y creo que, bueno, para mí como que cada pieza tiene más valor que algo que está hecho digitalmente. Intento un poco que cada pieza sea diferente, única. En este caso, por ejemplo, de esta camiseta, es 100% analógico. O sea, hice el fotolito, bueno, hice un boceto a lápiz y luego ya con pincel hice el fotolito.
I del tèxtil al vidre. A l'edifici Freixes també hi ha espais com aquest on es treballen les tècniques del vitrall. La Roser Box va ensenyar als visitants l'espai del vidre, on s'imparteixen tallers per aprendre a treballar aquest material. De fet, els que es van aprovar els Tallers Oberts van poder realitzar una peça en vidre en només 4 hores.
I sobretot el més gratificant és que no es pensen que puguin aprendre a tallar vidre i a formar una petita peça, no? Que s'emporten aquest mateix dia. La veritat és que se'n van molt contents.
I d'artistes professionals a d'altres que es dediquen de forma lúdica. És el cas de la Paca Hernández, que després de jubilar-se com a funcionària de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ara es dedica a fer joies. Qualsevol material li serveix per posar a prova la seva creativitat.
Bàsicament plata i cobre, però després pedres, fusta de monopatín, resines, tot el que trobo em va bé per fer una peça. I a mi per mi és molt fàcil, però la part creativa és evident, perquè si no, si se t'acaba, no estaries fent una peça, que a mi, per mi m'és molt fàcil.
Aquests són 8 dels espais que aquest cap de setmana han participat a l'Hospitalet a una nova edició dels Tallers Oberts, que enguany també s'ha celebrat a Barcelona, Badalona, Cornellà o Sant Adrià del Besòs.
Seguim al Taquilla Inversa i seguim parlant de música, ara amb una proposta potent i guitarrera d'un artista que potser aquí no la coneixem gaire, però a la seva terra l'han batejat com la reina del pop valencià. Ens visita per presentar-nos el seu nou treball que es diu Tot comença. Ella és Esther. Què tal, com estem?
Molt bé, encantada d'estar xerrant amb tu.
A veure, dèiem, en poc temps t'has convertit, allò t'han batejat, t'han posat aquest reina del pop com un referent. No sé si això pesa o...
Lo del referent sempre pesa. A mi no m'agrada molt sentir-me referent de res, però sí, la veritat és que és de veres que estem sortint moltes propostes femenines que de colp se'ns està posant un poc aquesta etiqueta. Uh-huh. I lo de la reina del pop va passar un poc quan va sortir el senzill de La millor de les mentides, sí. De colp els comentaris. Bueno, pues jo m'he agafat aquesta etiqueta, però és de veres que en són moltes que podríem ser la reina del pop, eh?
Uh-huh. Va, després parlem una mica de les expectatives, no?, dels altres, les que ens posem nosaltres mateixes, que a vegades sí. Potser són fins i tot més complicades d'assolir, però clar, dèiem que el País Valencià ho estàs petant molt fort, però aquí potser, no sé si és, potser no et coneixem tant, no sé, explica'ns una mica qui és Esther.
Bueno, pues Esther és una tia de 26 anys que va començar en 2021 amb el seu projecte musical, que sempre ha volgut dedicar-se a la música, i és de veres, com tu dius, al País Valencià hem rebut molt de suport i la veritat és que ha sigut molt, molt guai com tot el, com ha funcionat el projecte i ara estem com, ara que ja està tot com molt més clar, estem començant a vindre més aquí i en també moltes ganes d'arribar al públic català i de començar a construir també escena aquí.
Clar, deies, comences el 2021 fent les primeres cançons, el 2022 treus Les cartes que mai vaig cremar, on comences ja a buscar una miqueta el teu so, però no és fins ara, no? Amb aquest Tot comença, que t'has trobat, podem dir, hi ha hagut una renovació musical. Explica'ns a veure aquesta renovació.
Sí, bueno, com tu dius, al final jo quan començo a treure les meves primeres cançons, els recursos que també teníem eren uns altres, eren molt menys. Vam anar com respectant molt el temps del projecte, primer amb algo molt més acústic, després correcte, en l'anterior disc, que estava un poc ahí com buscant-me, estava aprenent, estava en un moment d'aprenentatge brutal, perquè jo quan vaig començar no tenia ni idea de res, més enllà de que me volia dedicar a la música. I bé, este disc, la veritat és que ha marcat un poc un abans i un després, tant a nivell musical com a nivell personal, i com tu dius, m'he trobat molt a mi mateixa i m'he trobat molt en aquestes sonoritats, he trobat molt bé el que volia contar perquè al final era una necessitat i molt contenta de les cançons i del disc que hem tret.
Parlem d'això, del que volies explicar, a veure que, de què parlen les teves cançons, sí. Quin sentiment hi tenim?
Bueno, pues jo és de veres que este fa un any i mig va faltar mon pare, i això per a mi, a nivell personal i a nivell musical, va... Sempre ho dic junt, perquè per a mi va junt, o sigui, la meva vida és la meva música i la meva música és la meva vida. Va ser un moment, un punt d'inflexió de començar a teràpia i de començar a prioritzar-me a mi i de dir, és que la vida no se sap quan va ser que va acabar, així que hi ha que aprofitar-la. I això per a mi va ser com un poc un renàixer, un posar-me a mi en el centre de la meva vida i un renàixer. I em va donar peu a començar a deixar-me experimentar certes emocions que igual abans tenia un poc més cohibides, com poden ser la ràbia, i llavors necessitava com traure-ho molt, no? I el pop-rock em va ajudar molt i en les lletres pues, faig un poc un repàs de tots aquests els pilars de la meva vida i com estos s'han vist afectats per aquest procés de dol que jo he viscut. Ja sé que la relació amb ma mare, amb les meves amigues, en les persones en les que igual he establit vincles afectius i també amb mi mateixa.
Va, escolta, escoltem una miqueta a veure com sona algun dels temes d'aquest disc i ens quedem precisament amb Tot comença.
He passat un any tant de qui era, m'he reconciliat per fi amb mi mateixa. He desordenat el calaix de la paciència, però que necessitava ser honesta. He reconegut la meua autoexigència, potser avui no escric la meua.
Va, les teves lletres parlen d'autoacceptació, de vulnerabilitat, no? Hi ha tot aquest exercici una mica terapèutic, sí. No? Que, del que parlaves, no? De despullar-se totalment. T'ha costat això fer-ho o no?
Sí, de fet, és curiós perquè jo abans, amb l'anterior disc, jo pensava que ja m'havia despullat del tot, jo dia, uau, que vulnerable estic sent, i és mentira, no? Ha sigut com fent aquestes cançons quan m'he adonat que tenia una cuirassa molt gran i que... Porto pues, un any i mig treballant el desfer-me d'ella, ho dic en diverses cançons, i ha sigut un exercici molt gran, que com tu dius, ha anat un poc acompanyat d'aquest procés terapèutic i que tant la teràpia m'ha ajudat a fer les cançons com les cançons m'han ajudat a trobar-me a mi un poc en aquest camí.
Al principi parlàvem d'això, de les expectatives, no? D'aquestes etiquetes que a vegades ens pengen, el que la gent espera a vegades de tu. Això et condiciona molt o no a l'hora de composar, d'escriure o no?
Mira, justament en este disc ha sigut un poc així, perquè jo al final, com te deia, jo escric un poc sobre les coses que em passen, no? I recordo l'anterior disc que al final va funcionar superbé i jo dic, ostres, què esperarà la gent, no ara? Igual no esperen que de cop sigui tan vulnerable en les lletres, no esperen igual, igual un disc tan trist i recordo que això em va matar un poc per dins. I va ser un poc un procés de relativitzar el que realment la gent volia escoltar, perquè al final m'he adonat que la gent el que vol escoltar és allò que jo tingui per comptar, no... I sí que és de veres que jo mateixa sempre m'he dit que vaig cap als objectius però sense expectatives, però avui és que no, sempre està un poquet ahí. Mm-hmm. No és difícil.
És difícil, però jo crec que el teu punt fort potser és aquesta sinceritat, no? Aquesta transparència,
sí,
que transmet a través de les teves cançons i que fa que connectis molt també amb tot aquest públic jove,
sí,
no? Perquè al final també és un tema d'energies, no? Potser és el tema d'energia que desprens, no?
Totalment. Que fa que... I que al final també conto coses que m'han passat a mi però que mos passen a totes, mm-hmm. Entonces, quan algú igual se sent... I se sent com diu, ostres, això a mi també està passant, o igual també ha passat per això, s'enganxa molt.
Mm-hmm. Va, anem per un altre tema del disc, ens quedem ara amb la millor de les mentides. Ara que el tema ens ha curat. Va ser el tema amb el que et vas sí, donar a conèixer el nou disc, aquest tot sí, comença on es veia aquest canvi. No, i no sé si ha tingut molt a veure també amb tot plegat el teu productor, l'Àlex Blat, quin paper sí, ha jugat?
Bueno, Àlex, porto treballant amb ell des del principi, va ser la persona que va confiar en mi des del primer dia, i tenim un món musical i un món de referències molt similars, no? Entonces ella entén molt bé el que jo vull fer, i en aquesta cançó, de fet, era un poc això, la intenció era anava cap a un pop-rock, algo més proper a aquestes sonoritats del 2000, de les que jo havia begut i ell també, no? Uh-huh. I entonces va ser molt guai, molt fàcil el treball amb ell perquè entenia molt bé cap a on volia anar. Jo de produir no en sé, jo sé donar-li idees i ell les transforma i d'alguna manera és com si es clavés al meu cap uh-huh. I entengués perfectament el que vull. I és molt guai, en Àlex és brutal.
Que xulo. Escolta, una altra de les cançons destacades del disc és la col·laboració que has fet amb el Miqui Núñez, des d'aquí dalt.
Sí.
Explica'ns, ara l'escoltarem un trosset, no? Però explica'ns una miqueta com sorgeix aquesta relació.
Sí, bueno, a Miqui en realitat ens coneixem de fa molt temps. Ell també, bueno, jo sabia qui era ell, evidentment, perquè pues, ens havien presentat els càstings d'Operació Triunfo i totes aquestes coses, però ahir no ens vam conèixer i jo sabia qui era ell, jo ahir era fan només. I amb el temps vaig fer una col·laboració amb La Fúmiga, Artur, el de La Fúmiga, li havia parlat tant ell de mi, va començar a escoltar les meves cançons, ens vam seguir a xarxes, i com que me va parlar dient-me, ostres, tia, em mola molt el que fas, i des d'aleshores hem estat en contacte, si havia baixat a València m'havia convidat a algun concert i tal, i quan tenia jo totes les cançons del disc no m'havia sortit com... el fet d'ajuntar-me amb algú per composar, perquè al final estava escrivint de coses molt íntimes. I el meu mànager és la típica de, bueno, colaos al disc, no? I jo, és que no sé en quina cançó, perquè era complicat per a mi compartir algo tan íntim amb algú, així, no? Tan fred. I justament aquesta cançó parlava de com jo m'havia enfrontat al meu projecte musical i vaig pensar, ostres, qui se podria d'alguna manera sentir igual un poc identificat, amb qui podria encaixar, i de cop vaig pensar en ell i vaig dir, sobretot per com m'havia sentit que ell parlava en les seues cançons, mm-hmm. de... com era per a ell, no tot això. I la veritat, vaig enviar-li un àudio de WhatsApp en plan de tinc això, què te pareix, estic oberta a propostes, a veure si t'agrada, a veure si t'encaixa, si te sents identificat en el que conta, dis-me. I m'ha dit, tia, per mi de una. I va ser com, que guai, que fàcil. Després, evidentment, pues, entra tot el joc este, la indústria, no? Ja més enllà de la voluntat de l'artista, de discogràfiques, managers, no sé què, però al final va sortir i ha estat un regalet, la veritat. És que Miqui és un tio brutal, és un tio supertalentós, en un cor brutal, i fer això amb ell és molt xulo.
Va, doncs la col·laboració amb el Miqui Núñez sona així.
Salvar.
Basté, a veure com pinta l'estiu, perquè veiem dates, has tret dates ja, però estan totes més pel País Valencià, aquí a Catalunya no veiem sí. Com pinta això.
Pinta molt guai, sempre surten coses a Catalunya però costa un poc més perquè aquí hi ha moltíssims artistes supertalentosos i talentosos, aleshores costa un poquet sempre com trobar aquests huecos, però sempre els acabem trobant. Jo crec que sortiran coses, segur, de fet hi ha algunes reserves ja per ahir, jo sempre li dic a la gent que estigui atent a xarxes perquè moltes vegades no ens deixen anunciar el ritme que ens agradaria, però és un estiu superintens de concerts, de molta canya i en el que estarem girant molt.
Doncs escolta, des d'aquí estem pendents d'aquestes dates perquè realment el disc val molt la pena. Esther, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies. Fins a la... Gràcies per donar-nos visibilitat al projecte de les cançons.
Clar que sí, fins a la propera. Gràcies.
Fins a la propera.
Nosaltres ara canviem de qüestió i ara ens anirem fins al barri de la Florida perquè allà hem quedat amb Sergio Igón, un infermer que en el seu temps lliure també escriu i ha creat una novel·la apocalíptica que us enganxaré des de la primera pàgina. Es diu Operación Ocaso.
Què passaria si un virus provoqués un apocalipsi mundial? Com actuarien els governs? I si aquest virus transformés els infectats en éssers extremadament violents? Aquestes són algunes de les preguntes que Sergio Igón es planteja al seu primer llibre, Operación Ocaso. Aquest infermer va començar a escriure durant la pandèmia per documentar tot el que va viure i després va apostar per crear una novel·la de ritme frenètic.
Quise hacer una especie de thriller político, ¿no? De nacional e internacional, de cómo se relacionarían los gobiernos entre ellos si pasara esto, cómo intentarían contener un apocalipsis. Y a la vez quería tratar pues, de personas corrientes, ¿no? Y normales, mundanas, ¿no? Cómo intentarían sobrevivir, qué harían. Es un libro que tiene muchos capítulos, tiene 80 y tantos capítulos, y mi objetivo era que cada vez que un lector acabara uno de ellos tuviera ganas de empezar el siguiente, dejarle con el gusanillo, y bueno, creo que medio lo conseguí.
Igón va estar treballant al cap de la Florida i ha volgut retre un petit homenatge al barri dins el llibre.
Cuando empecé a trabajar en este barrio, pues como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues es un sitio muy cosmopolita. Es un barrio que tiene mucho encanto y yo quise situar a uno de los personajes aquí pues un poco como homenaje también porque en ese momento yo estaba trabajando aquí y cada día yo hacía domicilios, cada día paseaba por el barrio y conocía mucha gente del barrio. Todos damos por hecho que todo lo que tenemos es en la sociedad, ¿no? En la civilización. Es así como que el sol sale por el este y se pone por el oeste, como si fuera algo natural ir a un supermercado y tener comida, ir a una farmacia y tener medicamentos, que haya seguridad, policía, ambulancias, hospitales. Y en realidad creo que la gente no es consciente de lo frágil que es esto, la delgada línea que separa la civilización del caos, ¿no?
Malgrat que la majoria de pel·lícules apocalíptiques acaben sense apocalipsi, el llibre de Sergio Igón deixa la porta oberta a la imaginació del lector i no descarta una segona entrega.
El nou projecte expositiu de Janis de Diego sorgeix arran d'una experiència física i emocional que va viure durant un viatge al Brasil, en què va començar a sentir un tremolor persistent que li dificultava el gest de dibuixar. Aquesta experiència li va servir per capbussar-se encara més en una nova etapa creativa basada en una pràctica pictòrica intuïtiva i instintiva.
Aquest procés de canvi ara mateix té molt a veure amb la intuïció, amb permetre'm ser més intuïtiu i en no haver de complir d'alguna manera amb unes expectatives forçades de més a nivell conceptual o a nivell teòric que hagin d'estar tan preestablertes o tan clares, sinó que puguin partir de llocs més intuïtius.
A Trema fins que arribi la tempesta de Diego se centra en la connexió entre el cos i l'acte de pintar.
Com una admiració del cos en un sentit ampli, de la corporalitat, de la carn, de la voluptuositat.
Durant el recorregut per aquesta exposició, que consta de pintures, instal·lacions i alguna escultura, l'artista transita per diferents estats emocionals.
Jo ho relaciono potser més amb el neguit, amb la pressió, amb l'ansietat de que he de resoldre alguna cosa i no saber, no tenir del tot clar com, però alhora tenir intuïtivament un objectiu.
Trema fins que arribi la tempesta es pot visitar la Fundació Ranz Bravo fins al 15 de juliol. 1, 2, 3, listen.
One, two, three, listen. Comencem la segona part del programa i ho fem parlant d'un espectacle que dona la benvinguda ja a l'estiu. El Terrat del Centre Cultural de la Bòbila acull el proper 13 de juny un nou cabaret inclusiu amb la participació de 5 companyies de clown que han sorgit d'una mateixa escola, l'Espai Piluso. Volem saber quin és el secret d'aquesta escola d'arts escèniques de Barcelona i també què podem veure la setmana que ve a la Bòbila. I per això hem convidat el fundador de l'Espai Piluso, el clown Ale Risorio. Què tal? Com estem?
Bé, molt bé.
A veure,
molt
dèiem,
content d'estar aquí.
I nosaltres que ens acompanyis. Dèiem, dia 13, divendres de la setmana que ve,
sí.
Nou cabaret inclusiu, 5 companyies,
sí.
Que són Duo Lollipop, que tu en formes
part. Soc part del Duo Lollipop.
Les Minelli, Dan O'Clock, Caramelo Clown i la companyia de teatre de La Manivela.
Sí.
Còctel allò explosiu.
Un còctel explosiu.
Exacte. Sí, explica'ns sí. Una miqueta a veure com està muntat això.
Bueno, és un cabaret inclusiu que tenim números de l'escola, y algunos han sido parte de la escuela dando clases también, como el caso del Teatro de la Manivela, uh-huh. que ha dado algún taller allí en el SPAI. Y son números surgidos de un taller de creación que hacemos en la escuela, que es un espacio de formación artística. Uh-huh. Y de aquí salen estos números con el desafío de hacerlos en lengua universal, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos clown con palabra y la idea también es crear números que sean sin palabra para que pueda ser para todo el público.
Mm-hmm. Claro, són propostes, dèiem, per tant, que totes venen d'aquest espai, eh? Que tu vas crear. Tu ets el fundador de l'espai, o no?
Sí, el fundador. Sí. Pero también soy el profesor de alguna de las materias que se dan allí.
Explica'ns una miqueta, perquè es va crear el 2015 al barri del Poble
sí.
Sec. Com decideixes, per què decideixes tirar endavant aquest projecte?
Bueno, pregunta larga, pero
bueno,
la idea original era tener un espacio para ensayar yo, uh-huh. mientras daba clases en otros espacios, y finalmente todo fue sucediendo para que tuviera mi propio espacio y así nace el Espai Piluso, uh-huh. con alumnos que ya estaban tomando clases conmigo en otras salas y que de repente se genera solo, ¿no? Uh-huh. Y eso empieza a crecer. Y hoy en día tenemos una escuela dedicada a un montón de artes escénicas, pero principalmente orientada al clown.
Clar, no sé si també neix una mica també de veure que no existeix un centre, no ho sé, pregunto, un centre així dedicat a la investigació del clown o no?
No, ja. Uh-huh. Hay dos o tres en Barcelona, uh-huh. pero sí es verdad que en aquella época no había.
Crearlo, no?
Sí, sí. Y también porque soy muy de la comedia y no había lugares para formarse en este sentido en aquel entonces.
Claro. Clar, no sé, ¿tú crees que aquí a Catalunya anem una mica... En quin punt estem en el tema de l'art del clown? Estem, tu has viatjat molt, també, per tant,
sí.
saps, vens d'Argentina, també saps una miqueta el que hi ha, no? Estem per davant, per darrere, en quant a la investigació del clown o no?
No, jo crec que està molt bé, aquí a Catalunya. Hay grandes clowns. Uh-huh. Clowns, payasos y payasas. Uh-huh. Creo que hay un muy buen nivel de clown aquí en Cataluña. También he viajado dentro de Europa en otros sitios y es, hoy en día es tan grande el abanico del clown. Antes era como más específico y hoy se ha extendido tanto y hay tantas formas de comedia que se relacionan con el clown que creo que está en un buen nivel. Mm-hmm. Sí.
Explica'ns quines disciplines més hi trobem a l'Espai Piluso.
Y hay talleres de máscaras, de teatro físico, hay formaciones de danza, de teatro, también de teatro de texto. Mm-hmm. Y la idea también es ir ampliando cada vez más mm-hmm. el abanico.
I residències artístiques també feu, no?
Sí, fem residències artístiques.
I a més crec que teniu una gran vinculació amb el barri, no? Perquè hem vist algunes
sí.
imatges participant a festes majors,
sí,
no?
Sí, participant a festa major, som part de la taula de cultura comunitària del Poble Sec. Uh-huh. Participem també al Viu Montjuïc, que és un evento que se fa en octubre. Sí, tenim molta programació al barri.
Mm-hmm. Clar, lligant tot això amb el cabaret inclusiu que veurem la setmana que ve, que dèiem al principi, no? Que estem davant doncs, d'una proposta que busca apropar l'art i la comèdia a tot tipus de públic, en aquest cas concret a persones sordes. Com abordeu aquest condicionant, això, des de l'Espai Piluso? És a dir, en el moment en què heu estat creant, o aquestes companyies han estat creant els espectacles, com ho han tingut en compte, això?
Sí, no creo que es un condicionante, ¿eh? Uh-huh. Creo que es una posibilidad, uh-huh. una nueva posibilidad de crear diferente. Y a números también que se pueden adaptar para este público, aunque no están creados exclusivamente para el público sordo. Sí, vemos en esto una posibilidad inclusiva de crear diferente.
I explica'ns una miqueta a veure de cara a l'espectacle de setmana que ve. Tu dèiem que estaràs amb el duo Lollipop.
Sí.
Com és aquest show?
Bueno, el duo Lollipop fem comèdia absurda, visual. Després tindrem a Carmelo, que és un número molt interessant, també visual i de moviment. Las Minelis, que, bueno, son increíbles, dos payasas increíbles que han surgido ahí también del Spy, que tiene más que ver con la danza, con el cabaret. Uh-huh. Bueno, Willow, que es el teatro de la manivela, que él estudió mimo toda su vida y nadie mejor que él para estar en este cabaret inclusivo. Y Dana, que se dedica básicamente al clown y la danza, es una mixtura... Uh-huh. Muy linda que hace.
Y tú estás fent una mica també de mestre de cerimònies,
¿no? De mestre de cerimònies, sí. Faré lo que pueda, ¿eh? No sé què passarà.
Escolta, Ale, tu, a banda d'estar a l'Espai Piluso, no sé si quins projectes més tens entre mans ara. No sé si estàs treballant en algun espectacle, també, o...
Sí, estic treballant en un espectacle i, a més, tenim una nova productora. Fem el encuentro de teatro argentí a Barcelona. Y tenemos una productora que estén portando compañías de la Argentina, Perfer Teatro aquí, uh-huh. Y Perfer una conjunción y comunicación con la cultura catalana. Y creo que es suficiente.
Bueno, moltes coses.
Crec que és suficient.
No,
basta.
Escolta, doncs, un plaer que ens hagis acompanyat. Estarem pendents, això, la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve, al terrat de la biblioteca, ai, de la biblioteca no, del Centre Cultural de la Bòbila, amb aquest cabaret inclusiu.
I us esperem ahir, eh?
I tant.
A la Bòbila.
Allà estarem. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Per a mi també.
I fins a la propera. Que vagi tot molt
bé. Moltes gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la guanyadora del Premi del Jurat al Festival de Cannes, Cirat, Trance en el Desierto. El cineasta gallec Oliver Laxe proposa un viatge a través de la història d'un home que es desplaça fins al sud del Marroc per buscar la seva filla, desapareguda fa mesos, en una rave de música electrònica. Un viatge exterior i interior per un paisatge i unes gents que canviaran la seva vida.
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Salud.
Salud. Salud.
Gracias por venir hasta aquí. Salud.
Hemos estado tan ocupados con todo lo de la casa. Sobretot després del susto que tuvimos.
Del Canadà ens arriba La caça al final de la curva, un film que ens endinsa en l'obsessió masculina pel control, la culpa i la redempció. Fa a través d'una inquietant història amb un protagonista que presencia un brutal accident de trànsit al davant de casa seva.
Max vio morir a alguien.
No, ya estaba muerto para cuando llegamos.
¡Jesús!
Sí.
¡Madre!
¿Te gusta bailar?
Sé de una escuela donde dan clases de ballet.
El món de John Wick s'expandeix amb l'estrena de Ballarina. L'espin-off femení sobre la saga de l'assassí en sèrie, interpretat per Keanu Reeves, està liderat ara per Ana de Armas. Una violenta història amb una protagonista que busca venjança.
Siempre serás más débil. Siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa.
Somos el ejército del Señor en esta batalla.
Acabem amb The Ritual, protagonitzada per Al Pacino. El film es basa en la història real que va inspirar fa 50 anys el llibre i la famosa pel·lícula El Exorcista. Dos sacerdots s'enfronten a la prova definitiva de fe.
Debemos ser firmes y alejar la oscuridad.
¿Emma?
Va moment per repassar les estrenes de la petita pantalla i ho fem, com sempre, amb en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé.
A veure, llestos. Què ens portes avui? Avui crec que és la primera vegada que no dius allò de...
Ah, porto el millor.
No, no, tot aquest, sí, el més, el millor, el més de...
Ah, quin mes més difícil sempre, de triar, sí, perquè sí, hi ha mil sí, coses. Sí. És veritat que és un juny que has de rascar una mica, eh? Però bueno, per això estem també. Potser no hi ha aquest... tantes sèries de gran nivell d'estrenes a les que potser... És que venim d'un any que realment hi havia moltes estrenes també esperades, no? Havíem parlat de Severance, de Last of Us, hi havia com molt d'expectació dels retorns. I, per exemple, aquest mes sí que hi ha un parell de retorns potents. I de quan estrenes, bueno, una curiosa selecció, si més no, jo crec que per tots els públics. Avui és un d'aquests de cada sèrie, potser per qualsevol, no? Per diferents persones de la família.
Doncs comencem per la primera, ja m'expliques a veure l'elecció d'aquesta. La primera que ens presenta és, a veure si ho dic bé, Chespirito.
Molt bé.
Vamos a contar historias de personas comunes, con virtudes, con sueños y añoranzas. Tenemos que hacer que este lugar te calma.
Una niña
que va a andar por ahí con
un niño bien latoso.
En el corazón de esa vecindad...
Va, a veure, explica'm aquesta elecció.
Sí, em fa molta gràcia parlar d'aquesta sèrie que arriba Max el 5 de juny, avui mateix, no? Perquè no sé si recordeu El Chaval del Ocho. Jo és que ho veia moltíssim, moltes tardes, a la 2.
No, no em sona.
Era un programa infantil mexicà, però que durant molts anys es va fer aquí, a la 2, a les tardes. Jo recordo tornar a casa i anar amb la meva germana i veure El Chaval del Ocho, que tenia aquesta frase que era «Fue sin querer queriendo», quan trencava alguna cosa. I a més era un programa dels 80, però encara els 90, 2000, havien les reemissions a televisió espanyola i és un fenomen brutal a Latinoamèrica, a tota la cultura de Latinoamèrica. I aquesta sèrie és el biòpic oficial del Chespirito, que és el Roberto Gómez Bolaños, que és el creador d'aquest personatge i també del Chapulín Colorado, que potser no l'heu vist mai, però heu vist la imitació que han fet sempre els Simpsons, el Chapulín Colorado, que és aquell personatge de l'Hombre Abeja, que és una paròdia dels programes mexicans, llavors, que és una paròdia del que feia Chespirito al seu programa, el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. No? Per tant, també està... m'alegra molt que Max porti aquí aquesta creació de Max original Latinoamèrica, perquè també és una mica també un dels pocs vincles que culturals, audiovisuals, perquè sí que amb música hi ha molta més connexió, potser, amb Llatinoamèrica, però així com sèries infantils que hagin triomfat, no hi ha tantes, i a més és una sèrie que parla sobre una sèrie, no? I això també sempre és molt golós. I està molt bé, ara ja tenim el primer capítol a Max, i llavors, bàsicament, vas veient, és com la típica biografia, com vas canviant moments temporals, no? Des de la gravació d'un programa, que se'n van a Caracas, l'altre que es mouen a Acapulco, o els orígens d'aquest creador, que venia d'una família treballadora, vols somia amb ser artista, allò que la seva mare diu, no, quan l'arte no se come, no? Aquesta preocupació també molt típica hem vist en les biografies de molts artistes, i quan aconsegueix la seva primera feina a publicitat, doncs ja tot comença a anar rodat, a veure el seu talent escrivint, creant personatges, fins que un dia, per exemple, un dels seus caps diu, home, escribes muy bien, pareces Shakespeare. I ell, com que és baixet, diu, no, soy Shakespirito. I d'aquí el Chespirito, que va ser el seu nom, com es va fer famós, no? I diguéssim, i això, el Chavo del Ocho, i els personatges com el Kiko i demés. I vas veient, doncs, els entresijos, diguéssim, de la família falsa de tele que creava, no? I com que hi havia entre els actors, entre ell, les actrius, i també doncs, tot el seu ascens com a home, no? Diguéssim, és un mite de la televisió llatinoamericana i també està molt bé que el puguem recuperar des d'aquí, descobrir el seu món. Si no veieu El Chavo del Ocho, que jo aquí ja us dic, molt fan de petit, i és una sèrie curiosa, si més no, de veure.
Però va, doncs, no sé si ho podem dir de la fricada del Guillem amb Chespirito, anem a una de mafiosos amb Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, que és Tierra de Mafiosos, Mobland.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de...
Va, a veure, bon repartiment,
sí,
aquí, no?
Sí, aquí, a posa segura, Sky Showtime, 9 de juny, per la gent que li agrada les pel·lícules de màfia, sobretot les pel·lícules de màfia anglesa, hi ha un nom que és sinònim, no?, que és el Guy Ritchie, com a director, Snatch, també la pel·lícula de Gentleman, que després va fer la sèrie de Gentleman, que va ser un èxit rotund a Netflix l'any passat, i Sky Showtime s'apunta al tanto de tenir la nova sèrie de Guy Ritchie, i en aquest cas amb un repartiment, com deies, espectacular: Pierce Brosnan, Helen Mirren i Tom Hardy. Un clan irlandès a Londres, on Helen Mirren és la matriarca i el patriarca és el Pierce Brosnan, i el Tom Hardy és el seu treballador més, en qui confien més, que és el típic, en anglès diuen un fixer, el típic que resol problemes. Això, va, no? Una mica la persona a la que acudeixen per resoldre qualsevol marrón que en el castell. En aquest cas és un marrón provocat per el net de la família, que surt a festa amb el net de la família rival, diguéssim, i el net de la família rival desapareix. I al moment que desapareix, què ha passat? No? Llavors, sempre amb l'atenció aquesta que pugui haver una nova guerra de bandes. És una sèrie que no inventa res, diguéssim, és dintre aquest gènere de mafiosos, però el repartiment, veure Pierce Brosnan també de mafiós, no? Una mica allunyat del seu paper de galant, però també aquesta cosa molt de Guy Ritchie, de mafiosos de classe baixa que volen ser de classe alta, que també era una mica de gentleman, no? I bueno, s'ha criticat molt, per exemple, l'accent irlandès del Pierce Brosnan, en el món anglosaxó, diguéssim, però està fantàstic. També el Tom Hardy, sempre un actor de qualitat. I Helen Mirren, que és allò, la que darrere a les ombres, no? del que seria la figura del Pierce Brosnan, és qui realment porta la família. No? Molt entretinguda, explosions, lluites, traïcions, tots els ingredients del gènere mafiosos, portats com sempre fa Gerrits, que és amb l'excel·lència de qui sap fer-ho molt bé i que no intenta inventar la roda, sinó seguir apostant per fer-ho bé. No? I en aquest sentit, això jo crec que és de les apostes més segures d'aquest mes i més potents.
Va, doncs aquesta Sky Showtime. Ara anem cap a Movistar Plus i anem en una sèrie que indaga, no?, la figura d'una de les millors escriptores de la història, que és Jane Austen, i justament la sèrie es diu Miss Austen.
I'm not ready to let my beloved sister Cassie go.
Jane Austen, you're saddled with me forever.
Your sister understood affairs of the heart better than anyone.
She warrants a substantial biography where we might discover...
Va, a veure, què ens pots dir d'aquesta?
Doncs Jane Austen és... no fa falta presentar-la, no? Però sí que dir-vos que fa 250 anys el seu naixement, i, per exemple, la BBC ha fet mil de les seves adaptacions, no? Vol mirar la seva figura des d'una altra banda, que és la germana de l'Austen, que de fet el Miss Austen és referència a la germana, de Cassandra Austen, que després de la mort de la seva germana i al cap d'uns anys reconnecta amb la família per buscar un baúl on hi havia unes certes cartes de la Jane que vol dedicar-se a eliminar-les. No perquè tingui odi a la seva germana, sinó al contrari, perquè creu que, i això va passar de veritat, que la malícia, diguéssim, confident, no?, en aquestes cartes de la Jane Austen criticant a gent del seu voltant, si es publiquessin es veuria una miqueta la gent, no, veuria malament a la figura de Jane Austen. No? I això és veritat, només 160 cartes queden de les que havia publicat, de les que havia fet en la seva vida Jane Austen, i és una mica això, amb el segell BBC, quatre capítols, i una gran actriu, la Kelly Hughes, de Bodyguard, fent de la germana, la Cassandra, i també la Patsy Ferran fent de Jane Austen de jove, que és una actriu amb arrels valencianes que està treballant molt ara moltíssim i és una d'aquestes estrelles a l'alça del món britànic.
Doncs la tindrem en compte, aquesta sèrie. Ara passem a una altra, ens anem fins a la Xina. És una sèrie que a Xina ha batut rècords, no?
Sí, i seria aquesta la proposta pels cinèfils.
Val.
Perquè estem parlant de la primera sèrie del director Wong Kar-wai, que és paraules majors.
És Blossom Shanghai. Blossom Shanghai. A veure, explica'ns ràpidament.
La tenim a Filmin i és la sèrie... de fet, és una sèrie gairebé fantasma, perquè portem com 3 anys escoltant d'ella, ja s'ha estrenat a la Xina, però no hi ha moltes imatges aquí, i Filmin l'estrena, primer 15 capítols el 17 de juny i després 15 capítols més per completar els 30. Clar, són estàndards diferents,
els ja, sí.
És, vinga, 30 capítols d'una sèrie que molts han descrit com el gran Gatsby xinès i que, bàsicament, per anar també ràpid, ens ambienta a la Xangai dels anys 90 i en aquell període on Xina comença a deixar el capitalisme, el comunisme de facto, i abraçant el capitalisme amb una entrada de diners i de negocis que molts cops no són precisament legals, no? I és aquest rise and fall d'aquesta figura, també una miqueta estil mafiosos, però amb la fotografia que és preciosa sempre, Wong Kar-wai, amb la delicadesa, amb els escenaris, els fans del seu cinema, que ara més fa temps que no fa cap pel·lícula, Això és una cita obligada aquest any, sí o sí, aquest 2025, amb Blossom Shanghai, si teniu Filmin, des del 17 de juny.
Molt bé. Anem per un altre, que jo crec que també serà una de les destacades
sí,
d'aquest mes de juny.
Sí, tinc moltes ganes.
És un drama criminal d'Apple TV, és Smoke.
El fuego no es solo un elemento. El fuego es un organismo. El fuego espera. Vigila.
Va, a veure. Apple
TV Plus, que sempre recorre a grans noms, aquí com a actor Taron Egerton, Greg Kinnear, per exemple, John Leguizamo. Creador, aquí tenim a Dennis Lehane, que és un dels meus escriptors preferits, escriptor de Mystic River, per exemple, o Shutter Island, que es nota la ploma d'escriptor de novel·la negra en els diàlegs dels personatges. El primer capítol és espectacular i ens situa la investigació d'un investigador d'incendis, no? del departament de bombers, però la branca investigativa, que ha de trobar qui són dos piròmans en sèrie que estan fent una sèrie d'incendis en aquesta ciutat on passa la sèrie, que és una ciutat fictícia. Està passant en un podcast i realment la combinació aquesta de foc, bombers, investigació, a mi hi ha una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, que és Llamarades, i em recorda una miqueta això, Taron Egerton, funciona molt bé. I per exemple, el meu sogre, que és superfan de Apple TV Plus, ja a sobre és bomber, aquesta sèrie va dedicada a ell perquè li encantarà.
Perfecte. Va, doncs acabem amb un retorn, amb un esperadíssim retorn, que és El Juego del Calamar, temporada final ja, que han posat la directa.
Ja està, ja han posat la directa. Recordeu que quan la vam presentar la segona temporada, portàvem com 3 anys esperant-la. I ja, clar, jo crec que jo no podia anar a suportar fer més anys d'espera. Les van rodar seguides i va acabar la segona temporada amb aquest cliffhanger que ens va deixar tots en vil, esperant quan tornarà. Doncs torna ja, torna el 27 de juny, ja tenim el primer tràiler i resoldrem a veure què passa, què dimonis passa amb el final d'aquesta història. I jo no m'acabo de creure això que sigui el final definitiu. En principi ho és, però amb la gallina dels ous d'or com ha sigut aquesta sèrie, m'imagino altres ramificacions, o inclús remakes, alguna història, però bé, moltes ganes de veure com acaba, com se'n surten d'això. Jo crec que la segona va començar una miqueta baixa i va pujar els últims capítols, i a veure què tal.
Doncs a veure.
Sí.
Jo, a veure, la propera vegada que...
No deixarem diferent.
La propera vegada que ens veiem ja et podré dir a veure què tal. Guillem, com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat. Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem ja i avui fem a Ava Max, una artista que la seva nova cançó demostra que no necessita la validació de ningú. El tema es diu Loving Myself. I amb ella ens acomiadem. Fins dijous vinent, que vagi bé. I don't need nobody, I'm loving myself too.